Anem a la tertúlia d'aquest dilluns. Saludem a la Teresa Cabanes. Teresa, bon vespre.
Bon vespre, Jordi.
Què tal estàs?
Bé, per ara, bé.
Començant la setmana amb bon temps, eh? Però això diu que s'espatllarà o que serà el que ha de ser, perquè baixaran una mica les temperatures.
Esperem-ho, perquè qualsevol dia ens veurem amb màniga curta, perquè hi ha moments del dia que fa calor.
I sembla que per Carnestoltes tornaran a pujar una mica les temperatures, potser no tant com els últims dies, però farà un ambient gairebé de primavera. Això està...
Està canviant.
Evidentment.
Per més que vulguem no creure'ns-ho, és així.
I a nosaltres ens hi va molt, també, perquè
sí.
L'or blanc ja veurem, aviam les temporades, si s'hauran d'escurçar o de quina manera es poden mantenir. Saludem via telefònica l'Àngels Mac. Àngels, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Tu veus la neu per aquí dalt o no?
Bé, sí, una mica sí.
Una mica sí. Bueno, n'hi ha, però no tanta,
Molts bufins marrons, sí. Però també n'hi ha de blancs encara,
clar.
Afortunadament.
Tant de bo ara... per Carnestoltes, doncs encara la tinguem amb una qualitat digna per poder aprofitar una molt bona setmana. Ho sabeu, aquí a dalt, especialment a Parròquies Altes, la setmana de Carnaval és bastant forta, no?, històricament.
Sí. Afortunadament, per Carnaval acostuma a venir gent i el més important és que, si no neva, almenys que no plogui. Això sí que és important. Mm-hmm. Almenys que faci sol i que la gent puguin gaudir, perquè les pistes tenen neu. El que passa és que és neu de cultiu i al migdia, doncs, clar, és neu primavera, però de neu n'hi ha per poder esquiar i està ple, o sigui que surten contents encara.
I tant, i que duria. I aviam si ens cau un bon tou, i acabem la temporada amb dignitat. Escolteu, m'agradaria parlar d'això del punt de trobada, l'altre dia es va, doncs, encarir, en aquest cas, a la família Cachafeiro que es donés pressa a abandonar el punt de trobada. Fins a 15 dies donaven qualsevol... opció que passava per això anava, doncs, per o que no s'acceptés, passava per un recurs, perquè diuen que això era impossible en 15 dies. Aleshores, ara estan preparant a instàncies de la Vall un informe en el qual consti un pla de desnonament amb ets i uts, amb cara i ulls, i que, bé, això ens deia el Xavier Jordana, que és l'advocat de la família del punt de trobada dels Cachafeiro, que era inviable segurament en menys d'un any. Jo no sé què passarà, però, home, entre 15 dies i un any igual hi ha un terme mig, però bé, tampoc ho desconec. Teresa, com veus tot això, aquest litigi que ja fa com prop de 4 anys que ja se sabia que la propietat
acabaria guanyant
el contracte, exacte, amb la família Cachafeiro i que no renovarien.
Jo crec que és una mica falta... Bona nit, Àngels, que no t'ho he dit.
Bona nit, Teresa.
doncs jo penso que la família Cachafeiro, d'acord que el que es proposava de 15 dies és exagerat, però que ells també s'han arrepenjat pensant-se que no passaria, i ara es troben en una disjuntiva que és lògic que davant la justícia i davant de la llei tinguin més a perdre que no a guanyar. Em sembla acurat i bé el que diuen de fer un pla que tingui una mica de sentit comú. Espero que tots s'hi posin de la seva part. No sé tu què et sembla, Àngels.
Sí, a veure, quan s'acaba el contracte, qualsevol botiga, qualsevol comerç, i qualsevol apartament també, no? Però especialment, doncs, en els comerços, doncs, si s'acaba el contracte i no te'l renoven, és trist, però és així.
Sí.
El contracte és per un temps determinat. I, de tota manera, clar, vull dir, en 15 dies no es pot fer tot el canvi, i menys en temporada alta, que és quan hi ha més feina i quan... es té més gènere a la botiga i és, tot això també suposo que es deu haver de quantificar, a part de, doncs, els treballadors que també estan en la incertesa aquesta de no saber com acabarà el seu lloc de treball, no? Però sembla ser que, bueno, que al final anirà per bon camí, esperem.
Esperem, i sobretot això, no?, pensant en els treballadors,
que els
indemnitzin
sí.
com toca, segons llei, i que s'estiguin molt poc temps sense treballar. Avui ens deia l'Antoni Miralles que és professional del sector de les vendes, és el responsable de l'Andorra 2000, que, home, també depèn de com quedi la instal·lació, de malmesa o no, per estar menys temps en acondicionar-ho, en omplir-ho, en començar ja a fer funcionar. Però a ningú de les parts li interessa demorar-ho.
No, no.
O sigui, perquè si jo no estic pagant per un lloguer que no estic ocupant, ja no em dóna rendiment, llavors ja no guanyo com a empresa. I, a més, quan més ràpid vagi, també els treballadors tindran feina abans.
Exacte. Jo penso que s'han de posar d'acord i fer-ho el més ràpid que es pugui, perquè, si no, s'acabarà fent malament.
Bé, què us sembla? Avui ha estat el ministre d'Educació. Dues coses. Una, la primera, el ministre d'Educació francès va ser una promesa que vindria aquí a Andorra, va ser una promesa de Macron, doncs...
Ja el tenim aquí.
Ha complert, punt 1. I punt 2, no es privatitzarà l'Liceu Comte de Foix. No sé si potser hi havia un corrent que podia dir que això podria canviar, però no, el model andorrà dels tres sistemes educatius gratuïts continuarà aquí a Andorra. Una bona notícia, no, Àngels?
Molt bona. Molt bona, perquè realment Andorra som molt afortunats de poder triar amb tres sistemes educatius, i que de tota manera doncs el sistema francès doncs és un sistema educatiu de molt prestigi i que ens permet que els nostres estudiants vagin a estudiar després a les universitats de França. Per tant, és una molt bona notícia.
Molt bona, molt bona. Vull dir, jo penso que no s'ha de perdre cap d'aquestes... Jo diria que és un privilegi. Quan a algú li expliques això, tothom obre uns ulls que els hi sembla que això no pot ser. I, en canvi, nosaltres ho vivim amb una normalitat doncs que és d'agrair moltíssim. I penso que és un... Bueno, no aquest. Tots els sistemes són bons, els que avui en dia funcionen i donen bons resultats. Doncs, per tant... no se n'ha de moure cap.
Sí, sí, públics i gratuïts. Més coses. Avui han parlat el Filló i el ministre d'Habitatge i l'Ubac, el Gavi Ubac, el secretari general de l'USDA, sobre el tema de l'habitatge, que ja és primera preocupació dels ciutadans del país. Els sindicats parlen d'un parc d'habitatge de protecció social com a mesura que sí que podria mitigar en part aquesta gran problemàtica. També parla de posar una xifra de 7 euros al metre quadrat, una mica com a topall, i sobretot això, no?, que es tingués en compte, bé, mantenir els preus, congelar els preus. Doncs diuen que sí que és veritat que segurament ha frenat una mica aquesta especulació, però que no és una solució permanent. Què us sembla, com veieu la solució? Que de fet no deu ser fàcil quan estem tant de temps parlant i encara no s'ha resolt, al contrari.
Jo penso que això del lloguer dels pisos és una cosa de molt difícil solució, com bé ben dius tu. Mira els anys que fa que en parlem, jo crec que de tota la vida el problema de l'habitatge ha estat sobre el paper. Quan no hi havia pisos, perquè no n'hi havia, quan n'hi han hagut, perquè han sigut cars. Vol dir que hi deu haver-hi alguna cosa que no devem acabar d'entendre en aquest sistema i no la devem saber resoldre, o és difícil de resoldre, perquè tothom n'és conscient, l'administració, la gent, però, en canvi, el problema persisteix.
Àngels.
I, a més, és un problema molt general a tot arreu, perquè no és només Andorra.
Ah, no, exacte, això.
Sí, a Catalunya, a Barcelona, a tot arreu hi ha manca d'habitatge, els pisos cada vegada amb un lloguer més car. Sembla, doncs, que tothom vulgui treure'n... o sigui, que el propietari vulgui tenir el màxim de benefici, però de vegades més val doncs no tibar tant la corda i tenir bons llogaters que et cuidin el pis i que paguin un preu just. És que el problema és que avui dia és que lo del preu just se n'ha anat una mica pels núvols, no?
No, no, és que quan mires els preus dels lloguers, només, encara que sigui per casualitat, quedes com una mica espantat, sense haver vist que els pisos, perquè després hauria de ser la segona cosa, com estan aquests pisos que demanen aquests lloguers inabastables per la majoria de gent.
D'alguna manera, sí que és una problemàtica, com diu l'Àngels, global, Teresa.
Sí, sí.
I de difícil solució i no imminent, és a dir... No ràpida, perquè, val, imaginem-nos que això tira endavant, que es crea, doncs això, aquest parc d'habitatge, una espècie, doncs, de cens de tots els habitatges, i la taula de l'habitatge ja està treballant i demés, i arribem a acords amb comuns i amb inversió público-privada, però, clar, estem parlant de primer trobar el terreny, després redacció dels temes legals, després començar a edificar... Després
que no és una cosa senzilla, eh?
Clar, que és que passarà un, dos anys, tres, sí. Dependrà també el comú, dependrà també, no sé, de les característiques de l'obra...
Exacte, i de l'estil de l'obra, perquè, és clar, si parlem d'una cosa sostenible... han de ser llocs que es puguin ser a uns preus mòdics. I avui en dia ja n'hi ha de construcció a Andorra. Si ens movem una mica, s'està construint, però s'està construint una obra que no està a l'abast de tothom. Per tant, ha de canviar tot molt, perquè això... Jo és que no, em costa d'entendre per què tenim... Entenent, parlem d'Andorra i parlem de Barcelona, però llocs més petits però amb afluència turística tenen la mateixa problemàtica. No saps per què els preus són tan cars. Diuen això de l'oferta i la demanda i hem de creure. Vol dir que n'hi ha més demanda que oferta i per això puja. No ho sé, és que no acabo de lligar-ho.
Àngels.
Hi ha apartaments tancats.
També.
Bé, bueno, això és una
aquesta altra. És una altra.
L'altra pena, no?
Clar. Perquè... I això clar. No ajuda, clar, perquè sí. Si aquests pisos estiguessin oberts... Ara sembla que es pot desencallar la qüestió del famós document 720 dels espanyols amb Hisenda, que bé, es considera abusiu i que segurament se'l carregaran i aleshores el govern d'Espanya no demanarà que tributin o de les maneres tan sagnants que demanava que es tributés per qualsevol propietat fora d'un país tercer, com és el cas d'Andorra. I això, què passarà? Doncs que podrà aflorar potser aquest nombre de vivendes, que segur que hi ha pisos de lloguer, segur que hi ha pisos de venda, que bé. De ciutadans espanyols que no els volen...
No els volen llogar, evidentment, clar, davant d'això.
Clar,
perquè
és il·legal. Bé, estan en una situació d'impàs i, clar...
No, vull dir, això podria ajudar, però aquest és un tema que seria el anar també... s'ha de respectar, ens agradi o no, la propietat privada, i una casa seva pot fer el que vol. Sí que potser això és un condicionant, però jo no hi crec massa. Sí que em poden aflorar, però no sé si seria... també la solució vàlida. Tot ajuda.
Bé, Àngels, ens seguirem parlant, segur, a les tertúlies. Més coses sobre un tema que també venim parlant des de fa mesos, Jocs S.A. El Tribunal de Batlles ha desestimat dos recursos que van presentar Circe i Lleure 3D, que també aspiraven al concurs per obtenir la llicència del casino, i eren contra Jocs S.A. per la manera en què va obtenir el concurs, la llicència. El Tribunal de Batlles rebutja la petició de suspendre cautelarment l'execució de l'atorgament de la llicència de Jocs S.A. i, per l'altra banda, també refusa la demanda perquè se li prohibís l'ús de la marca Casino de les Valls. Bé, això, segons Jocs S.A., això, segons qui t'ho digui, doncs és d'una manera o de l'altra. Però segons Jocs S.A. és una bona notícia perquè demostra que el concurs estava ben plantejat, no?
Ja. Però... Això, com bé dius, és d'aquelles coses que no sé si les arribarem a veure, perquè cada vegada se parla del casino, però el casino no arriba. No sé si ha d'arribar, No, seria un altre tema. Però... a veure si desencallen i d'una vegada per totes queda clar que se n'ha de fer, perquè ara que semblava que tothom hi estava en el principi d'acord, ara han sortit una sèrie de condicionants que ho han tirat tot per terra, o almenys ho han tornat a retardar in ille tempore, digo jo.
Sí. I Àngels, què diu d'això?
Tothom voldria ser ell, no? I clar, els que no els hi han atorgat, doncs busquen fins a l'última possibilitat de que es pugui desestimar el que ja havien atorgat i els hi arribi a ells, però el que passa és que això del joc ja va ser un problema per Andorra el 1868, i passen els segles i encara no arriba, no? I jo penso que de tota manera doncs acabarem tenint un casino i la cosa funcionarà, i esperem que això sigui abans de que només hi hagi joc en línia i ja no, la gent no vagi als casinos, no? Que també pot ser, si es retrassa tant. Però un cop ja s'ha atorgat, doncs, a veure, seria desitjable que aquest problema deixés de ser un problema, es posés en funcionament i doncs, poguéssim anar ja per altres coses.
I tant, ja seria hora. Escolteu, cada minut moren 3 persones al món a causa d'un càncer de pulmó. Des d'Andorra es volen fer campanyes en el sentit de la prevenció sobre la malaltia i sobre aquest càncer concret, no? Perquè, segons dades mundials, és un dels tumors més mortífers, amb xifres que superen el de colon, pit i pròstata junts. Aleshores, i qui fuma té un 33% més de possibilitats de tenir un càncer de pulmó, no? Doncs, home, totes les campanyes...
Totes les campanyes i tot el que sigui per evitar una malaltia i una malaltia greu, doncs benvingudes siguin, i sobretot conscienciem a la gent d'evitar al màxim el risc, tot i que això no és una cosa fàcil de fer, perquè qui té addicció al tabac és una cosa que costa molt de superar, i el que està al costat, que no fuma, doncs té tant no més risc que ell. Per tant, no sé, és una cosa difícil conscienciar. Jo crec que aquests altres que comentàvem en un moment també van tenir una incidència de mortaldat, i en segueixen tenint, però es van, com a mínim, pal·liant més degut a la prevenció, i que potser no requereixen un esforç d'addicció per superar-ho. I aquest sí. És una trista pena que, com a mínim, no ens conscienciem del risc que suposa fer una cosa que no està bé.
Que el problema que té el càncer de pulmó és que fa metàstasi i es reparteix per tot el cos molt ràpidament.
Sí.
Llavors, clar, la prevenció clar, ha de ser molt més ràpida, no? Vull dir que no només, a més no és només el tabac, sinó altres partícules que les respirem i que sí, doncs, sí, són contaminants i que poden produir-lo.
Sí, sí, tots coneixem tant persones que no han fumat un cigarro i s'han mort d'un càncer de pulmó.
I
fulminant i ràpid i bé, però bueno... Sí. Ja que si hi ha com una causa bastant demostrada, evitem aquesta, doncs, que no sigui, perquè tothom diu que el que fuma, com deien ara, té més risc, no ho sé, vull dir...
Sí, però bueno, de tota manera, si podem respirar un aire més
contaminant
i més net, doncs segur que hi guanyem tots.
Tot.
I què us sembla? Ara hi ha un neguit, al voltant de 40 famílies estan molt amoïnades per als seus fills que pateixen trastorns de conducta, addiccions. Demanen més mitjans, demanen com més interès per part de l'administració per tal d'intentar detectar aquests casos que poden ser conflictius, i els que ja es detecten, vehicular-los, no?, cap al bon camí, entre cometes. No? És una problemàtica que potser la veiem una mica amb distància, però han passat coses les últimes setmanes que ens fan pensar que sí, que va de debò,
I aquesta canalla tenen uns referents i els hi sembla que tot és fàcil per ells, i llavors es llencen aventures que ja se sap que no acabaran bé, però ells no s'ho creuen i doncs juguen amb coses que potser fa 10 o 15 anys era molt més difícil, que sempre n'hi ha hagut de criatures que, pel que sigui, han sigut una mica més rebels, però ara estan molt, molt convençuts de la seva potència com a joves, i és veritat que la joventut té un plus que no es pot parar.
I el problema és que els pares no saben o no sabem què s'ha de fer en aquests casos, no? I
no tot deus trobar.
Sí, de tota manera penso que potser abans hi havia una companyonia entre els joves que feia que no hi havia tantes possibilitats de trobar males companyies, no? Vull dir, potser podien fer ajuntar-se per fer una gambarrada, però no per segons quines altres coses que, lògicament, la tecnologia acaba d'ajudar que els joves s'individualitzin més, estiguin més en el seu núvol i acabin trobant grups d'altres joves que tampoc no els hi convenen, no? I és realment un problema.
També, deixeu-me que apunti, no sé si esteu d'acord, tenim un minut. El fet que abans nosaltres estàvem més a casa, en el sentit que hi havia la mare sempre amb nosaltres, igual ajudava que aquesta conciliació de fora del col·le cap a tornar cap a casa i no estar tant al carrer, igual també va ajudar quant a la disciplina, pot ser?
Jo no hi estic gaire d'acord, eh? Penso que en moltes èpoques pares i mares han treballat. Potser sí que aquí va haver-hi un moment que això va afluixar una mica, però només que ens anéssim a principis de fins a mitjans de l'altre segle, doncs les dones treballaven i treballaven en feines molt dures. Per tant, jo no crec que això influeixi. Jo estic més d'acord en que perdem una mica el control perquè la canalla es pot aïllar fàcilment i llavors tu no saps massa per on atacar.
10 segons, 15.
Jo doncs haig d'aprofitar per convidar-vos a la presentació d'un llibre que farem el dijous a les 7 de la tarda. Els usos del patrimoni al Pirineu és el llibre de les quinzenes trobades culturals pirinenques que es van fer a Cercs, al Museu de les Mines, i hi ha també... Doncs,
ho hem de deixar, Àngels.
Us hi convidem a les 7.
Gràcies, fins demà, adéu.
Gràcies.